Sentits a Catalunya Informació, amb Marta Romagosa.
Bona tarda, avui us proposem homenatjar el dibuixant Cesc quan fa un any de la seva mort visitant l'exposició que s'ha instal·lat al Palau Robert de Barcelona. Passarem per Madrid per conèixer el detall de les nominacions als Premis Goya que es lliuren al febrer i pels Estats Units perquè el nostre corresponsal ens expliqui el 40è aniversari del clàssic de Disney, El llibre de la selva.
Per veure.
Dissabte 22 de desembre farà un any de la desaparició del dibuixant Cesc, un dels grans ninotaires i comunicadors gràfics del nostre país. Amb l'objectiu d'homenatjar la seva obra, el Palau Robert de Barcelona presenta l'exposició Cesc, la força del traç, comissariada pel també dibuixant i amic de Cesc, Toni Batllori, que es podrà veure fins al 2 de març a les cotxeres del Palau. Francesc Vilarrufes, Cesc, nascut el 1927, va ser el primer dibuixant del diari Avui. També va col·laborar al Diari de Barcelona, El Correo Catalán, Teleexpress o revistes com Cavallfort, Serra d'Or o Por Favor, entre altres. Les seves eren històries que passen als interiors dels blocs de pisos de les grans ciutats. Parlen de la pobresa, però també de la repressió franquista o de l'arribada de la democràcia. La seva obsessió més gran era la injustícia, entesa, segons Toni Batllori, com una pota immensa que aixafa l'individu, l'acomiada de la feina o el fa callar. En aquesta exposició hi trobareu els dibuixos que el comissari considera que els representen més per mostrar l'essència de l'obra d'en Cesc.
Jo els he triat amb la mentalitat de no fer trampes, agafar els bons, intentar que no es repetissin, que si hi ha idees que repeteixin són les idees que ell portava sempre al cap, però que en tot cas repeteixin en dibuixos diferents, i que fos ell que els seus dibuixos expliquessin, intentar explicar el que ell em semblava a mi que volia explicar.
El traç de Cesc presenta els dos vessants de l'artista, el de Cesc com a comunicador, però també el de Cesc com a pintor. Hi trobareu 8 quadres, una de les veritables passions del dibuixant, a la qual es va dedicar de manera intensa a partir del 1989, quan va deixar de dibuixar vinyetes diàries als mitjans de comunicació. La mostra s'estructura a partir de plafons, que són blocs d'edificis, un tema recurrent a l'obra de Cesc, i en cadascuna de les suposades finestres d'aquests pisos on s'ha situat un dibuix seu.
Hem separat els dibuixos d'interiors dels dibuixos exteriors. Hi ha dos tipus de plafons. Els dibuixos estan posats com en blocs d'edificis, cada finestra és un dibuix, diguéssim. Llavors hi ha uns blocs que són blancs, que representa que tu els estàs veient des de fora al carrer, i per tant tots són dibuixos que passen a l'interior. I els que tenen el fons negre són dibuixos que representa que tu estàs a dintre de la casa i mires des de la finestra i veus el que veus al carrer. I simplement són dibuixos exteriors. Això és una manera molt tonta de separar els dibuixos i ja està. I després els dibuixos estan agrupats simplement perquè un reforci l'altre i no es facin la punyeta i et vagin sorprenent a cada moment.
A l'exposició La força d'un traç, que es pot veure a l'espai de les cotxeres del Palau Robert de Barcelona, també hi ha un espai on es projecten entrevistes que personalitats com Montserrat Roig o Paco Candel van fer en Cesc, que permeten acostar al públic la personalitat del dibuixant.
Sentit comú.
El director de cinema barceloní, Juan Antonio Bayona, poc es podia imaginar que la seva primera pel·lícula arribaria tan lluny en tan poc temps. En aquesta ocasió, El Orfanato es disputarà 14 nominacions als Goya amb Les 13 Roses d'Emilio Martínez Lázaro. Els guardons de l'Acadèmia Espanyola del Cinema es concediran el pròxim 3 de febrer. La lectura dels nominats als Premis Goya s'ha fet aquest migdia a Madrid i ha anat Àngels Lafuente.
Amb 14 nominacions cadascuna, El Orfanato del barceloní Juan Antonio Bayona i Les 13 Roses d'Emilio Martínez Lázaro són les dues pel·lícules amb més possibilitats de brillar amb llum pròpia el pròxim 3 de febrer a la 22a edició dels Premis Goya. El Orfanato ha estat nominada a la millor pel·lícula, millor director novell, Juan Antonio Bayona, millor intèrprete femenina protagonista, Belén Rueda, de repartiment, Gerardine Chaplin, actor revelació, Roger Príncep, millor guió original, millor música, millor direcció de producció, millor muntatge, so i efectes especials. 14 nominacions de les 25 possibles, algunes de les quals també disputarà la pel·lícula Les 13 Roses, nominada també en l'apartat de millor actriu revelació, Nadia de Santiago, millor fotografia, guió original i música. La tercera pel·lícula en discòrdia és 7 meses de billar francès, amb 9 nominacions, entre les quals destaquen les dues a la millor interpretació femenina protagonista, de Blanca Portillo i Maribel Verdú, i Raúl Arévalo com a actor de repartiment. Un altre actor, amb una llarga i variada trajectòria cinematogràfica, Alfredo Landa, rebrà el Goya honorífic d'aquesta 22a edició.
Sentits. La cultura a Catalunya Informació. Per assaborir.
En una temporada pre-nadalenca, com la que estem vivint, però 40 anys enrere, s'estrenava als Estats Units El llibre de la selva, una pel·lícula d'animació de la factoria Disney basada en la novel·la original de Rudyard Kipling. Els seus entranyables personatges, com el petit nen Mowgli, la intel·ligent pantera Bagheera i el bondadós Oz Balú, i una banda sonora amb temes amb ganxo com Cerca el més vital, La marxa dels elefants i Vull ser com tu, són dos dels al·licients de gran èxit d'aquesta pel·lícula. Un èxit que ha perdurat durant 40 anys i per celebrar-ho, la companyia Disney ha tret a la venda una edició especial restaurada en DVD amb la incorporació de cançons i escenes eliminades en el seu moment. És un reportatge del nostre corresponsal als Estats Units, Xavier Vilà, amb el muntatge musical de Gerard López.
Look for the bare necessities, the simple bare necessities.
L'any posterior a la mort de Walt Disney, el seu imperi cinematogràfic portava a la gran pantalla una adaptació de l'obra de Rudyard Kipling que va fer fortuna especialment per la seva banda sonora. I és que busqués o no el més important quan l'escriptor britànic es va instal·lar pocs anys abans que acabés el segle XIX en una petita casa rural a Brattleboro, a Vermont, poc es podia imaginar que la neu que el va aïllar al seu estudi de desembre-abril el portaria a recuperar l'antiga història d'un bosc indi on els llops van criar un nen abandonat. Una història recuperada de la revista Lleons Maçons durant l'adolescència de l'escriptor i que va esdevenir en El llibre de la selva, aquell hivern del 1892. Una història que, un cop adaptada a la gran pantalla, va perdre bous i esquelles pel camí, com em deia el portaveu als Estats Units de la societat Kipling, David Alan Richards.
The story is much...
La història està molt simplificada i els personatges, animals i humans, són molt menys complexos. Però això destrueix el procés d'un treball de prosa destinat als adults i també als nens en una mena de tira de còmic.
La pantera Bagheera troba el nen Mowgli a la selva. Kipling no ens explica com arriba allà i el porta a una família de llops que el crien com un fill. Un exemple incomparable d'escriptura imaginativa que, com la faula de Sop, il·lustra com confrontar el perill, com aprendre a superar-lo i, en aquest procés, ser conscient de la diversitat i el significat de la vida. La raça humana aprèn l'ordre i la sabidoria, valor predominants al món animal. Kipling descriu així una naturalesa sàvia enfront dels excessos del més fort, un ordre de coses que la pel·lícula de la factoria Disney exemplifica en La marxa dels elefants. Amb l'ajuda de l'os Balú, Mowgli creix en un entorn idíl·lic, riu amb el rei orangutà fanfarró Louie i només afronta un perill, el terrible tigre Shere Khan. Balú exemplifica el sentit comú dels animals quan li demana a Mowgli que torni amb els homes.
Mowgli, there's something I gotta tell you.
Tell me what, Baloo?
Mowgli, don't you realize that you're a human? Look, listen to me.
Come on, Baloo.
Look, Mowgli, I've been trying to tell you. I've got to take you back to the man village.
Els records de Kipling de la seva infantesa a l'Índia, on el seu pare feia de militar pels britànics, completen la cosmovisió d'aquesta història que no va escapar la polèmica que ha acompanyat el seu autor, un maçó que identificava les seves primeres obres amb l'esvàstica, anys abans, això sí, de la irrupció del Tercer Reich a Alemanya. Richards nega qualsevol vinculació de l'escriptor amb el nazisme i n'atribueix les causes a interessos obscurs.
És un antic símbol indi que Kipling usava des de 1800. 1888. Tots els llibres de Kipling d'abans de 1932 tenen aquesta esvàstica, però no té res a veure amb els nazis. I Kipling estava enfadat amb ells, amb els nazis, per pervertir aquest símbol.
Richard sosté també que, malgrat aquesta evidència, l'excitació que provoca en determinades línies d'opinió el que qualifica de pornografia del nazisme, vinculat a un personatge famós com ara Kipling, n'alimenta una connexió impossible.
Per tocar.
La Biblioteca del Museu Nacional d'Art de Catalunya, amb un fons de 120.000 títols, commemora el seu centenari amb una exposició que mostra objectes i imatges que formen part de la seva història. L'objectiu és acostar al públic la realitat de la biblioteca, que és de lliure accés, i ara per ara és un punt de referència per als historiadors d'art. La biblioteca té peces úniques, com l'incunable Crònica de Nuremberg del 1493 o un original manuscrit de Santiago Rusiñol, però té altres joies, com explica Pilar Blesa, cap d'àrea de la Biblioteca i Arxiu.
Una extensíssima col·lecció de catàlegs d'exposicions a nivell internacional, la bibliografia de l'art català pràcticament tota, un ampli fons també de bibliografia catalana que acompanya a l'estudi de l'art. També tenim un fons de petits catàlegs d'exposicions que es remunta a principis de segle i un important fons també de premsa des de principis de segle.
Del fons, de 120.000 títols, n'hi ha 30.000 que estan a lliure disposició de l'usuari i la resta es poden consultar amb una sol·licitud prèvia. La biblioteca es va crear el 1888 a Barcelona durant la preparació de l'exposició universal, però va prendre forma el 1907 amb Josep Puig i Cadafalch al capdavant. Ha patit una dotzena de canvis de seu i fa 3 anys es va ubicar de manera definitiva al Museu Nacional d'Art de Catalunya al MNAC. Doncs d'aquesta manera, amb aquesta celebració de la Biblioteca del Museu Nacional d'Art de Catalunya, posem el punt final a l'Espai Sentits d'avui a Catalunya Informació. L'ha fet possible Júlia Aparicio, a la realització tècnica, la producció de Marta Jerez i la secció de cultura dels serveis informatius d'aquesta casa. En nom de tots plegats, us ha parlat Marta Romagosa. Gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau.